Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. A partir d'aquesta mitjanit decaurà el decret de zones de baixes emissions de Barcelona, segons ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. David Llort, president de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, també ha celebrat el Tot anirà bé de Ràdio Estel que el Tribunal hagi anul·lat aquesta ordenança de zona de baixes emissions de Barcelona.
Portem 3 anys reivindicant i del costat de tots els ciutadans i de tots els afectats i finalment molt contents, la veritat, de que per fi la justícia en aquest cas ha defensat a lo que és el poble i el ciutadà i no l'administració com estem acostumats a veure-ho.
Ara caldrà veure què fa l'Ajuntament, no?
La sentència que es pot recórrer estima així 6 recursos a 10 col·lectius, entre els quals hi ha la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, tot plegat segons el Tribunal, perquè considera que l'ordenança municipal que es va aprovar el desembre de 2019 compta amb deficiències en la seva elaboració, faltes d'informes determinants i un excés en l'àmbit geogràfic d'aplicació, entre d'altres. Llort considera que ara l'Ajuntament barceloní recorrerà la sentència amb tota la seva força. Des d'inicis del 2020, els vehicles sense cap etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit no poden entrar a aquesta zona de baixes emissions de la capital catalana. Qui també s'ha referit a aquesta anul·lació és Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar i diputat al Parlament de Catalunya, que ha dit el Tot anirà bé, que també celebra la mesura.
És una sotregada important a una de les polítiques que ha generat més controvèrsia, i deixi-m'ho dir així, en la qual ens hem sentit menys còmodes els que formem part del govern de Barcelona com el grup Socialistes i Units per Avançar. I aquí sempre això de l'urbanisme tàctic i aquestes coses l'hem viscut molt a contracor.
A més, el que va ser conseller d'Interior i membre d'Unió Democràtica de Catalunya ha denunciat la desunió que, al seu entendre, hi ha al govern de la Generalitat entre Junts per Catalunya i Esquerra.
Aquí doncs, tenim un govern francament molt malavingut, tremendament malavingut, indissimuladament malavingut, i això no és un bon senyal en temps de crisi. A vegades, jo formo part del grup parlamentari, perquè així van coaligar-nos amb el Partit dels Socialistes, que se'ns fa difícil fer millor oposició de la que ja es fan els partits del govern entre ells mateixos, i em remeto als fets.
Espadaler també ha demanat passar per les urnes aviat perquè considera que el govern de la Generalitat actual està tocat de mort i busca una alternativa. Amb tot, el diputat creu que tot plegat no passarà fins passades les eleccions municipals de cara a l'any vinent. I Ràdio Estel us avança que Esquerra Republicana ha arribat a un acord amb el PSC i Junts per limitar el càrrec del síndic de Greuges i del director de l'oficina antifrau de 9 a 6 anys. El diputat del Republicà, Jordi Orobitz, defensa aquesta emissora, aquest canvi, perquè creu que cal donar oxigen als càrrecs perquè, si no, una persona ocupa un càrrec durant massa temps.
Ja és una durada superior a la que poden ser els càrrecs de representació, és a dir, aquells que tenen a veure amb els càrrecs institucionals que venen del govern, que estan subjectes a legislatures de 4, no? I per tant enteníem que 6 anys és una durada del càrrec que s'adiu més a la concepció que actualment tenim tots plegats del que cal entendre com regeneració democràtica.
Amb tot plegat, les persones que ocupin el càrrec no podran fer-ho per 2 mandats consecutius. I ara els esports amb Pau Massí.
L'australià Michael Matthews de l'equip Bike Exchange s'ha imposat en la primera etapa de la Volta a Catalunya a Sant Feliu de Guíxols i es converteix així en el primer líder de la classificació general. Està seguit per Cole Brelli, l'italià, i per el francès Pacher. I en futbol, el Barça femení ja és a Madrid per disputar demà el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Real Madrid. Les blaugranes, amb la Lliga a la butxaca, intentaran seguir guanyant per emportar-se tots els títols. En pocs minuts, a 6:15, el tècnic blaugrana Jonathan Giraldes, juntament amb Aitana Bonmatí, oferiran la roda de premsa prèvia al partit des de Valdebebas, i la Carla Buigas us oferirà tots els detalls al punt i seguit. I el Barça de bàsquet demà visita la pista de l'Alba de Berlín per disputar una nova jornada de l'Euro Lliga. Els blaugranes intentaran mantenir el lideratge a Europa contra un equip que a casa es fa molt fort. El tècnic lituà Saruna Jessica Vicius compta amb que és un rival complicat.
Alba està en un bon moment. Jo crec que és clarament un millor equip en casa que fora. Ha ganat en casa el últim 7-9. Además ha ganat a tots els equips grans, menys el CSKA i Madrid, tots els equips de playoff.
Els blaugranes venen de guanyar aquest diumenge el Gran Canyari a la Lliga per 98-80. I el català Lluís Planagumà és el nou tècnic del Vissel Kobe japonès. L'equip d'Andrés Iniesta ha destituït el tècnic Atsuhiro Miura després que hagi portat a l'equip antepenúltim a la classificació.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al punt de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Avui és un dia en el que anem a parlar de qüestions relacionades amb el cotxe, des d'un punt de vista... Però l'actualitat ens ha portat a una altra. I això ja passa sovint, no? Saben vostès que fa una estona hem estat parlant amb el president d'una associació que havia portat fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tota aquesta cosa de les zones de baixes emissions. Concretament, el president de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, David Llort, per ser més exactes. Antoni Valencias, què tal? Bona tarda.
Pues... Bon tema de reflexió i tot el que envolta aquest tipus de decisions, perquè mai es pot, podríem dir, legislar a favor de tothom. I quan vas a favor d'una cosa has de procurar no trepitjar altres drets o generar uns perjudicis.
Després en parlarem, amb calma de tot plegat, perquè a més avui el tema de conversa no era aquest. El tema de conversa tenia a veure amb l'entrada en funcionament de la nova llei de la DGT, de la Direcció General de Trànsit, que inclou doncs, tota una sèrie d'apartats que, de fet, hem anat a trucar a la porta de la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, el president d'Automobilistes Europeus Associats, el senyor Mario Arnaldo, per parlar al respecte d'ell. Senyor Arnaldo, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Pero si a usted no le importa, le voy a preguntar por las dos cosas. Ante todo, porque yo no sé si usted ha visto esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la zona de bajas emisiones de Barcelona, y eso haría referencia a muchos coches, realmente. No sé cómo lo ve este tema.
Sí, yo creo que, con independencia de que hay que... Y coincidimos en el objetivo de... Y todo el mundo estará de acuerdo en que hay que reducir las emisiones contaminantes, lo cierto es que se están planteando esas zonas de bajas emisiones de manera un poco precipitada y me parece que habría que darle una vuelta a este tema. No solamente fue esa sentencia, también ocurrió lo mismo con Madrid Central, lo recordarán, que se anuló, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también anuló lo que era la zona de bajas emisiones y se tuvo que crear una nueva ordenanza municipal.
Ajá, claro.
En este sentido, yo creo que no está bien regulado. Aquí se ha hecho las cosas de manera precipitada y además lo que nos parece más grave es que no se ha hecho un plan de reconversión hacia una transición que permita de forma realista primero rejuvenecer el parque automóvil, pasar de un parque que está antiguo, que es contaminante, a uno más nuevo. Yo recuerdo, si me permite en este sentido, recuerdo las palabras del que fue ministro de Industria con Zapatero, que era Sebastián. Miguel Sebastián, que... cuando hablaba en las jornadas del vehículo eléctrico, decían, miren, el vehículo eléctrico no va a llegar porque un gobierno lo quiera o porque un fabricante lo quiera, sino cuando el consumidor perciba que es real ese cambio, que uno pueda comprar un vehículo eléctrico no contaminante, siempre que sea asequible, que el mantenimiento sea más barato y que esté demostrado que efectivamente es mucho más conveniente uno que otro.
Ya, déjeme añadir, eso, y cuando tenga el dinero suficiente para hacer frente a esa compra, lógicamente.
Claro, claro, ¿no? Claro, por eso decía que aquí se nos llena la boca de que hay que reducir la contaminación, pero no se hacen unos planes de reconversión realista, perfectamente programado y hacia una transición que no puede pasar de la noche a la mañana. No vamos a cambiar el parque automóvil, y sobre todo porque la situación económica no permite que se pueda llegar a eso.
En cualquier caso, a mí, déjeme que le diga que me ha parecido muy interesante su reflexión inicial cuando considera que efectivamente hay que hacer algo con el tema de la contaminación, porque es que estamos hablando de mucha gente que se muere de este tema, y estamos viendo esa otra cuestión de que efectivamente Barcelona, por su propia situación geográfica, pues tiene unos índices de contaminación muy elevados, es decir, que nadie duda que hay que hacer algo.
Claro.
Lo que hoy está en tela de juicio, también según el Tribunal Superior de Justicia, pues es que esta sea la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Sí,
y habrá que, por eso digo...
Uy, no le estamos escuchando bien, señor Arnaldo.
Habrá que...
Diga. ¿Sí? Ahora sí, diga.
Sí, que creo que habrá que hacer un planteamiento porque... Y además hoy, que precisamente entra en vigor la nueva ley de tráfico, es una sorpresa porque incide mucho en el aspecto sancionador. Y una de las sorpresas que trae, o de las novedades que trae esta ley, es que, por ejemplo, las sanciones que había por acceder indebidamente a las de bajas emisiones, uh-huh, en aquellas ciudades donde estaba contemplado, Madrid, Barcelona, que pasan, sí, la multa pasa de 20 a 200 euros.
Ya. Yeah. Bueno, pues eso imagino que quedará congelado, efectivamente, al menos en lo que hace referencia a la ciudad de Barcelona. Oiga, y en líneas generales, desde su punto de vista, los principales titulares de lo que significa la entrada en vigor de esta nueva ley de la DGT, ¿cuáles serían?
Pues mire, a nosotros nos ha parecido decepcionante porque precisamente incide en los asesores y no...
Ahí estem, tenim molts problemes. Anem a veure si podem recuperar aquesta trucada via telèfon i així ens estalviem aquesta conversa guadiana, no?, que anem tenint. Apareix i desapareix el senyor Arnaldo, quan realment era molt interessant saber, des del seu punt de vista, havíem arribat a més a aquest punt, no?, de saber exactament quins són els punts claus que més crítiques desperten per part de l'associació que presideix el senyor Arnaldo, que és Automobilistes Europeus Associats. Me dicen que ya está con nosotros, ¿verdad, señor Arnaldo?
Sí.
Ahora, perfecto.
Sí, lo que les comentaba es que nos parece decepcionante porque incide en el aspecto sancionador y no aborda las verdaderas causas, pero de una manera inteligente. Mire, una de las cuestiones es que se endurece o la pérdida, o aumenta las pérdidas de puntos de aquellos que conduzcan utilizando el teléfono móvil, de 3 a 6 puntos. Uh-huh. Mire, yo creo que en lugar de estar hablando de sanciones, la tecnología permite, y se podría haber establecido que los fabricantes, por defecto, en los móviles que se comercialicen, venga que cuando detecte el móvil que está en movimiento a partir de determinada velocidad, que por defecto se ponga en modo avión o en modo coche,
yeah,
que no se pueda utilizar. Eso no es ciencia ficción, ¿eh? Ahora mismo cualquier teléfono se puede poner en modo avión, pero hay que ponerlo expresamente. Lo que decimos es lo contrario. El propio teléfono detecta cuando no... cuando se pone en movimiento. Y alguien podría decir, bueno, pero es que entonces un acompañante también estaría inutilizado. También, pero él sí puede, si no está, no afecta a la conducción, él sí puede
desbloquearlo
y poder hablar. Por tanto, esa es la primera cuestión, pero fíjense, por ejemplo, hay un elemento importante que a partir de julio del 2020 ya, porque nos viene impuesto por la Unión Europea, los vehículos de mercancías y los de transporte de viajeros, los autobuses, tienen que incorporar un dispositivo AlcoLock que impida el arranque de aquel conductor que supera la tasa de alcohol.
Uh-huh.
Creo que eso es positivo, es la tecnología y no no las multas lo que van a resolver el problema.
Claro.
Es decir, ¿de qué me sirve a mí poner una multa o meter a la gente en la cárcel? Lo que interesa es que no tenga que producirse esa situación de riesgo.
Claro.
Y eso se hace con elementos, con la tecnología, que está disponible. O, por ejemplo, nos ha parecido que se ha dejado sin regular convenientemente una nueva forma de moverse por las ciudades, especialmente con vehículos de movilidad personal, famosos patinetes.
Sí, sí.
Pues aquí no se ha establecido ni la edad mínima a la que se puede circular en patinete, ni si necesitan permiso matricular esos vehículos, ni si hay que utilizar casco, tampoco se ha regulado si hay que sacar un seguro obligatorio o no.
Yeah.
Es decir, se ha dejado sin regular nada de esto. Y con respecto al carnet por puntos, pues mire, aquí sigue sin regularse, y una de las disfunciones que tiene el carnet por puntos, que es que no se aplica a los conductores extranjeros que cometen la misma infracción que yo aquí en España, pues a ellos no les quitan puntos y a mí sí. Es decir, aquí hay una situación. Y por último, que es lo que me parece gravísimo, es el tema de la eliminación de los 20 kilómetros por hora al realizar los adelantamientos, porque eso es una barbaridad. Y lo digo por lo siguiente. Mire, el límite de velocidad en España se estableció en 1974. Y desde hace 57 años, ahora 58, se ha establecido ese margen de 20 kilómetros que se puede uno pasar del límite en carreteras convencionales. ¿Por qué? Pues porque es lo que se calculó era que la velocidad que uno puede sobrepasar a alguien que va o que no va a la velocidad máxima. ¿Qué ocurre? Que la maniobra de adelantamiento es la más peligrosa que establece la conducción, y por tanto lo que interesa es que dure esa maniobra lo menos posible.
Claro.
¿Qué ocurre? Que fíjese, de acuerdo con esto, que se han diseñado desde hace 58 años con estos 20 kilómetros de margen, se han diseñado, se han construido, se han señalizado todas las carreteras convencionales que hay en España, 160.000 kilómetros de carreteras convencionales que hay. Pues mire, con esos criterios son como se ha establecido la señalización horizontal y vertical, que para calcular lo que se llama la distancia mínima de visibilidad en el adelantamiento. Es decir, usted en una recta puede, y yo le pinto una línea discontinua, usted puede, y depende de usted la decisión,
claro,
de si puede o no puede adelantar. Pero hay determinados supuestos que ya le digo yo que no se puede adelantar porque no tiene visibilidad.
Sí, sí,
hay una
está claro.
Y tal. Bien, ¿y qué ocurre? Que como ahora se ha cambiado eso, resulta que hay tramos de carreteras en los que sí se está pintado, está señalizado como que sí se puede adelantar, cuando con esta norma no se podría adelantar. Y eso es lo que no ha acompañado a esta ley ninguna estudio técnico que avale esa medida.
Claro. Señor Arnaldo, no tenemos más tiempo. A mí me parece que ha sido interesantísimo escucharle, porque desde luego todo lo que dice tiene una lógica clara. O sea que le agradecemos mucho sus comentarios y que nos haya ayudado a entender un poco más en qué consiste esta nueva ley de la DGT que entra hoy en funcionamiento. Ha sido muy amable, muchísimas gracias.
Un cordial saludo.
Gracias, adiós, buena tarde. Pasan 3 minutos de 1:15. El tema en realitat, Antoni, podrien ser diversos, no? És a dir, perquè tenim d'una banda el tema de la contaminació.
Sí.
D'una altra banda, el tema de si realment ens han de multar per entendre les coses. O la manera en què ens conscienciem, també és un tema interessant.
Sí, és que de quants anys tenim per parlar d'aquest tema?
Fins juliol. Fins juliol, 3 hores cada tarda, la resta
primer,
no ho sé.
Una reflexió a l'aportació del senyor Arnaldo, que és molt adient, que és que és, legislar és molt fàcil, però aplicar el que es legisla ja té més dificultats. Això ho veiem constantment. Ara ho han aplicat a la normativa de tràfic, però imagina't quan decideixen amb ensenyament com canvia una assignatura o quins són els continguts, o perquè donem més d'això i no tant d'allò altre. Per tant, abans de prendre un determini legislatiu, hi hauria d'haver un estudi psicosociològic de fins quin punt allò es pot aplicar de manera assenyada i veritablement eficaç. I a partir d'aquí ja entraríem en l'altre tema. La normativa, les sancions han de ser punitives o haurien de ser dissuasòries?
Clar.
Hauríem de conduir bé per no pagar multes o per evitar accidents, per exemple. No és el mateix a partir de tanta velocitat, vostè tindrà una multa.
Sí, però això, per exemple, els que ja som una mica més grans i recordem, per exemple, quan va entrar en vigor l'obligació a portar casc...
Evidentment.
La gent ens posava el casc perquè no ens agafessin o ens posessin la multa o el cinturó de seguretat.
Per això s'han de combinar les de... podríem dir...
les campanyes de conscienciació.
De campanyes d'educació vial amb l'adequada sancionació puntual amb determinades coses.
Ja.
Perquè, clar, imagina't una cosa que et diguin a partir de 100 quilòmetres, multa. O l'altra que et digués, escolta, si vostè va a més de 100 quilòmetres, la possibilitat d'accident i de mort per accident s'eleva per tant.
Antoni, això
aleshores, aquí està, l'adequada combinació de la informació i la sanció.
Escolta, després hi ha un altre tema que és una mica el que ens passa, que és sobretot aquesta generació nostra i una mica posterior, però no tant, si més no a la ciutat de Barcelona, perquè estic pensant que això segurament fora de les grans ciutats és un altre tema, que és el tema de la relació amb el cotxe. És a dir, què ens passa amb el cotxe que no ens poden tocar el cotxe? És a dir, que quan ens toquen el cotxe és una cosa, és com una afrenta personal.
És
no?
una projecció nostra. O sigui, és una extensió del nostre estatus. Informa molt sobre la nostra manera de ser i d'actuar. O sigui, és una prolongació i alhora és una compensació. Jo, mitjançant el tipus de cotxe que tinc, jo expreso o el que sóc o el que vull ser. O el que vull ser. I aleshores...
jo crec que hi ha més aquesta segona cosa.
I aleshores
cosa,
també, a més, és una arma, podríem dir, de potència i prepotència.
Però és com si el cotxe fos un dels, com dir-ho, un dels trossets de llibertat personal, no? És a dir, un amb la relació amb el seu cotxe és com, no ho sé, que es deixa anar per aquesta història, no?
Ara ho associes amb un altre tema que té un gran contingut psicològic. No?
A veure.
Mira, tu saps la relació que hi ha entre persones que tenen dificultat per conduir i persones que tenen dificultat per ser amos de la seva pròpia vida? Mm-hmm. Tu saps la quantitat de persones que, després de tot un treball psicològic d'enfortiment de la seva seguretat, han pres el determini de conduir? I abans no conduïen. Amb el fons, si no és el mateix conduir que deixar-te conduir.
Ah, no, clar.
I en aquest sentit, quantitat de persones es deixen conduir i tenen també la tendència a no voler conduir el seu cotxe.
Ja. A mi, en qualsevol cas, hi ha una cosa que sí que crec que és molt evident, no? Que xerres ara amb nois joves, 22, 23, 24 anys, abans esperàvem que arribessin als moments dels 18 anys o 21, no? Per treure el carnet de conduir. I jo ara veig als nanos que els és bastant igual, que no volen tenir cotxe. Que deixen dir-te, des del punt de vista de si un viu a una ciutat com Barcelona, tenir cotxe o no és bastant absurd. És a dir, et surt molt més a compte llogar un cotxe una vegada cada X temps, quan realment el necessitis, que no fer front a totes les despeses que significa. Però, en canvi, aquells que som una mica més gran, que ens toquin el cotxe, no tenir el nostre cotxe, encara que el tinguem parat al pàrquing i surti un cop al mes, i encara que això sigui una despesa brutal perquè has de pagar les reparacions, el pàrquing en si, tot, no? L'assegurança i tal, ens sembla que no podem estar sense cotxe.
Perquè
no?
té una traducció psicosociològica. La meva generació va ser la primera que va tenir 600 o...
Tu vas tenir un 600?
No, jo vaia al 850.
Ah, perquè tu ja eres una mica més, clar. No?
Però...
I ara em diràs que tenies l'especial, perquè hi havia 850 i l'850 especial.
Acabes de dir una cosa molt interessant.
Què he dit?
Com la majoria tenien 600, els que consideràvem...
Que els 600 no...
Pues ja era el 850. I així, era una qüestió d'estatus, però també en aquell moment era un símbol de llibertat i també, per què no dir-ho, tenia una lectura sexual. Els homes que teníem cotxe lligàvem més. Te'n recordes d'aquella cançó que es deia "Qué difícil es hacer el amor en un 5.000?
Sí, home.
Pues amb el 5.000 i amb els altres cotxes també era difícil.
I el tiburón, te'n recordes del tiburón? A mi m'ha agradat molt el tiburón. Xavi, Xale, bona tarda, Xavi.
Bona tarda, jo estava pensant en el 1430,
no,
que era un
papino. No, però no te me'n vagis del... Espera, que ara parlem del 1430. El tiburón, que era aquell cotxe que de sobte pujava.
Això era de la Citroën.
Sí, no, però que era un cotxe que era molt heavy perquè de sobte pujava, sí, i baixava,
sí,
no?
Sí, 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 i era espectacular. A més, tenia un panel que era digital en aquella època.
Ah, sí?
Llavors els números passaven digitalment i allò era bestial.
Home, imagina,
sí, era un cotxe d'estat. Era el cotxe que anava el president de la República Francesa. Jo recordo que el primer viatge que vaig fer a França va ser amb un tiburón d'un familiar meu francès, i clar, en aquell moment anar amb un tiburón
era lo más.
Era lo plus.
Sí, 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 a tu t'agrada el 1430.
Ah, jo el 1430 era el pepino de l'època.
El familiar.
No.
Hi havia el familiar, eh? 1430, el familiar.
I després, si te'n recordes, el Super Mirafiori.
Però això era un 131.
Esto era un 131. Si sí, tenim la mateixa edat.
És veritat, és veritat. Després estava, que era un cotxe molt bonic i era molt utilitzat pels taxis, el 1500.
Sí, senyor.
Mira que era lleig, aquell cotxe.
Tot això són Seats, eh? Perquè en aquella
però
època
no hi havia res més.
El que hi havia, sí, sí, la Citroën, sí, la Seat i la Renault.
Sí, la Renault.
El Renault 6, el Renault 5... Sí. El Renault 5,
el Renault 5, perdona, el meu primer cotxe va ser un Super 5.
Pues hi havia el Coupé Turbo,
no,
que
era una passada. Perdona, jo sóc com l'Antoni Bolinches, que no vaig tenir un 600, ell va tenir un 850. Jo no vaig tenir un Renault 5, vaig tenir un Super 5.
Un Super 5. No, Super 5. Jo només tenia un Renault 5. Ah, bueno, després un Renault 12. Després un Renault 21, imagina't.
Tu et sembra Renault,
no,
eh?
No, pujant, no, fins que després ja, pues mira, un dia va canviar.
Una anècdota.
Un dia va canviar de marca.
Darrerament m'he comprat un cotxe perquè ja l'altre tenia 15 anys.
Yeah.
I aleshores, clar, la senyora que em va vendre el cotxe, dius, no li fa il·lusió? Dic, home, em va fer il·lusió el primer cotxe, però no l'últim, perquè a més me l'he comprat amb criteris estrictament d'estalvi i funcionalitat. No farem publicitat de la marca, però és el cotxe més econòmic del mercat.
És el Dacia Duster. No. Ja ho dic jo. No?
El C3, el C3.
El C3, és molt maco.
Sí,
és molt maco, no?
És molt maco, sí. Bon preu, relació qualitat-preu. Però aleshores, clar, segons quina edat, el cotxe ja no te'l compres per una qüestió d'estatus ni d'autoafirmació. Perquè si tu ja estàs afirmat, el cotxe és secundari.
Però fixa't que jo crec que insisteixo que aquest dia és un discurs de gent gran, eh? És a dir, perquè avui ho veig molt amb nanos joves,
sí,
que el fet de tenir cotxe et fa com... ets massa gran, no?
Això ja tenen el cotxe dels pares, han anat sempre en cotxe. Han patit
és igual, que
caravanes.
Que...
Tot depèn, eh? També sí, n'hi ha encara...
No,
que
si vius a Barcelona, bus, eh? Jo parlo de si vas a Barcelona.
Sí, totalment d'acord, però fora de Barcelona...
I ja no valoren com a estatus, perquè ha arribat el cas que fan el del pare...
Clar.
Sí, en aquest sentit, el valor que tenia, que simbolitzava la nostra generació i també a la vostra, la llibertat, ara ja no té aquest sentit, perquè actualment el jovent té llibertat sense cotxe,
ja.
I en aquella època el cotxe ens donava llibertat.
És veritat, són les 5:27 minuts. Avui volíem parlar del cotxe. És veritat que podríem parlar també dels fantasmes invisibles, eh? que ens envolten, ho dic pel tema de la contaminació, que aquest és un tema que realment crida l'atenció, no? En el sentit de dir, ostres, és una cosa que si la veiéssim, no? És a dir, si tinguéssim aquella sensació de cada vegada que aspirem el que està entrant dins els nostres pulmons, segurament la nostra visió seria molt diferent. Però, en canvi, efectivament, a dia d'avui, el tema de les baixes emissions, doncs aquella gent que té cotxes que no quadren amb el que hauria de ser, doncs els hi molesta, i segurament és molt humà, no? En tot cas, recordem que aquesta conversa ha començat, ho dic per si vostès s'acaben d'incorporar ara mateix a la nostra sintonia, per una notícia que realment aixecarà molta polseguera les properes hores. Ja en aquests moments ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, han declinat fer declaracions de moment, però és un autèntic cop al govern d'Ada Colau, aquest cop a les zones de baixes emissions, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la zona de baixes emissions de Barcelona. Veurem quina és la repercussió que té tot això. 5:28 minuts, seguirem amb l'Antoni Bolinches. Obrirem l'acadèmia, anava a dir, eh?
L'escola
de mares i pares, que és també una acadèmia,
sí,
lògicament.
Senyor.
I avui posarem al damunt la taula un tema brutal i dificilíssim, les pantalles. És a dir, quantes hores els nens i nenes poden arribar a veure pantalles? Què és convenient que vegin? Què no és convenient que vegin? Com és convenient que vegin?
I quantes pantalles veuen alhora, a més a més?
Aquesta és una altra. És dificilíssim, això.
És molt... I des de quina edat?
I des de quina edat?
Mesos en mesos estan a la cuna i tenen el mòbil del pare o de la mare.
Això és molt fort. En fi, ara parlarem de tot plegat. Estan amb nosaltres Noemí Guillamont, que és psicòloga infantojuvenil i també un professor de secundària, Pere López, per parlar d'això juntament amb l'Antoni Bolinches i, lògicament, amb el director de la nostra escola de mares i pares, com és el Xavi Xaler.
Molt bé.
Director sense cobrar ni res, En fi, fem una petita pausa.
Però, bueno, el Toni no paga.
És el que hi ha.
És el que hi ha.
Una pausa. Tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. El Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passa un minut a dos quarts de sis, conversa interessant ara, mentre estaven vostès escoltant la publicitat, l'Antoni Bolinches li ha preguntat al Xavi Xaler, i això de la vaga, com ho has fet? I ha fet una interessant reflexió, Xavi, t'importa repetir-ho?
Bueno, no, senzillament, doncs, que de moment jo veig que té mala peça el taler, i a partir d'aquí, doncs, quan es prenen unes decisions segons quines, que en l'àmbit de la gestió el conseller pren unes decisions que com a gestió podrien ser molt correctes, però que a partir d'aquí hi ha uns drets adquirits per part d'unes persones que són funcionàries i que, per tant, baixar aquests drets adquirits doncs és molt complicat.
El que passa és que seguim parlant d'educació, no? Ho dic perquè en aquest programa vam plantejant-nos ja en el seu dia, més enllà de qui beneficiaven o no aquestes valoracions, que era el més convenient pels nens, que jo estic sentint molta cosa, però ningú no parla de què és el més convenient pels alumnes, no?
Perquè aquí l'únic que s'està parlant és d'hores de treballadors, d'hores de permanència, d'hores que han de fer, d'avançar el curs escolar a canvi de no sé què, i a partir d'aquí doncs estem dintre d'un àmbit més laboral que no pas de pensar realment en l'excel·lència educativa. El que diem sempre a la nostra escola de pares, Toni, que moltes vegades qui legisla no es dona compte de que realment hauríem d'anar tots plegats cap a intentar buscar fórmula que enriquís en tots els àmbits l'educació dels nostres nens.
La pregunta és si sempre és possible això, no, Xavi?
La veritat és que és complicat i que a partir d'aquí també és trobar-t'hi. I sí, jo sempre dic que el conseller va prendre unes decisions, jo no dic ni bones ni dolentes, però sí que a nivell de gestió ell va prendre unes decisions, però que aquestes decisions afecten a moltes coses. I a partir d'aquí una de les coses que afecta doncs és senzillament els drets adquirits que tenen uns treballadors que són funcionaris i que a partir d'aquí doncs tenen doncs una sèrie de coses que no volen perdre. I aquí estàs dintre d'aquesta dinàmica.
El problema és com es combina la voluntat política amb el pressupost. i a partir d'aquí, quan hi ha conflicte d'interessos...
És bo, això, eh? És, sí, veritat. Sí, és veritat. Sí, sí.
I després hi ha un altre àmbit, que també és la protesta, que és el fet, home, pues que realment els alumnes doncs, tinguin que tenir una mínima cultura per l'esforç, i això d'anar suspenent i anar passant, doncs aquí també hi ha un àmbit que és complicat, i que, a més, doncs, si el que volem és que les noves generacions siguin generacions que puguin tenir criteri, justificació i rigor, doncs això així no s'aconsegueix.
5 i 34 minuts. Vols dir alguna cosa, Antoni?
Pues, sí. Mentre parlava el Javi, recordava jo una citació de la Margaret Smith que deia: mi família quiso que tuviera una educación exquisita, por eso nunca me llevó a la escuela.
O sigui, diguem que afortunadament a dia d'avui això ja no és
així. Això no és així.
No, això no és així.
Però el que sí és cert, que com combinem l'educació moral de valors i principis que hauria de, d'alguna manera, encapçalar la família amb els continguts, l'aplicació d'aquests valors i la instrucció tan normativa com de continguts que hauria de portar l'escola. El problema és que en aquests moments, encara que els apps estan fent tot el que poden, està clar que en molts casos els professors estan estressats. Jo, el col·lectiu de professors que més he tingut en teràpia són professors de primària i secundària. Per què? Perquè en molts casos, quan són persones que veritablement, vocacionalment, intenten fer la seva feina de la millor manera possible, n'adonen que tenen massa els alumnes per classe, massa els nanos en conflictes entre familiars i afectius, que no es poden resoldre a l'escola, però que afecten a l'escola i s'expressen amb la manca de disciplina de l'escola.
Són les 5 i 35 minuts. Anem al tema. El tema d'avui és un altre, no? Deia el Xep una cosa interessant fa una estona. Diu: una pantalla o fins a quantes pantalles a la vegada, no? L'altre dia, ahir, crec que va ser, amb una conversa, vam tenir una conversa molt interessant sobre la televisió. Què és veure la televisió, no? Hi ha qui considera que la televisió continua sent doncs que t'asseus en un sofà i engegues la tele i veus la tele, i altres que pensem, i aquí em poso en primera persona al plural, que a dia d'avui ens hem reinventat el concepte de veure la televisió, perquè ja no és veure la televisió, sinó és consumir continguts audiovisuals. I en aquest consumir aquests continguts audiovisuals hi ha una part que ens arriba per la tele, una altra part que ens arriba per el mòbil, una altra part que ens arriba per la tablet, una part que ens pot arribar per qualsevol lloc. La pregunta és: això com ho gestionem com a pares i mares amb uns nens i nenes que cada vegada més petits volen tenir accés a aquestes tecnologies, sobretot també perquè, diguem que davant d'ells, nosaltres ens passem tot el dia amb aquestes tecnologies a la mà, no?
I que cada vegada, quan dius no, genera encara més conflicte. És a dir, al final, aquesta eina, que no ha deixat de ser una eina i moltes vegades forma part del dia a dia absolut de tothom, i que potser els adults també doncs hauríem d'enganxar-nos a menys, i ens hi posem tots, però sí que és cert que l'exemple que donem és que ells també veuen que realment nosaltres ho fem, ells també no entenen el per què els hi has de dir que no en un moment determinat si tu també ho fas, per l'altra banda estan enganxats a una sèrie de continguts, com tu deies abans, que poden ser des d'un punt de vista fins a un altre, amb les xarxes socials, amb continguts audiovisuals, etc., etc., i que a més s'estan acostumant a tenir més d'una pantalla alhora.
Yeah.
Que això ja és preocupant del tot, perquè moltes vegades veus que estan mirant una pantalla per una banda, perquè a lo millor està la sèrie de torn, o està Les Tentaciones de torn, o està el que sigui de torn, i per l'altra banda continuen mirant a l'Instagram o continuen mirant aquella xarxa social amb la qual ells es comuniquen.
I aquí treus el que deia la meva àvia: és lo que jo digo, però no hagas lo que yo hago.
O sigui, exacte.
La congruència entre el discurs i l'exemple. I com dius tu molt bé, no podem estar nosaltres enganxats a la pantalla i dir al nen que s'ha de moderar, igual que no li podem dir que fumar és dolent i que beure és dolent, mentre et prens un cubata i t'estàs fumant una cigarreta.
Deixeu-me que introdueixi una persona que ens està escoltant. És una col·lega de l'Antoni Bolinches, la Noemí Guillamont, psicòloga infantojuvenil. Noemí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que és difícil, això, eh? És molt difícil, no?
Bueno, és difícil per lo que tu mateixa estàs dient, no? I reconeixent que és que els adults, els pares i mares, ja ho fem. Per tant, no? Això de dir una cosa quan nosaltres també ho fem és el que jo crec que genera més conflicte, no?
Sí, però a més, doncs, aquest conflicte fa de que moltes vegades, per no haver d'imposar o per no haver de patir doncs, una discussió, doncs al final això es va allargant i això es va fent. I hi ha moments que són molt tristos, és a dir, no sé si us ha passat, però a vegades surts fora, vas a un restaurant i veus que hi ha una taula d'adolescents o de nens entre 10 i 12 i 13 anys i ningú s'està parlant, tots estan amb el mòbil, així. És a dir, és bestial. Llavors, doncs, arriba un moment que l'addicció ja no crec que sigui tal, sinó que ja forma part del seu àmbit de comunicació, i això és el que més em preocupa.
Malauradament ja està arribant a les consultes l'addicció al mòbil, l'addicció a les noves tecnologies, l'addicció als jocs
online. Hi ha nois i noies que no se saben comunicar si no és a través d'aquest mitjà.
A veure, Noemi, com ho veus tot aquest tema?
Sí, no, jo ara estava pensant, m'ha vingut una imatge al cap de fa molts anys, que de fet jo em sembla que començava a estudiar psicologia, d'estar en una cafeteria esmorzant i de veure els nens amb els mòbils, bueno, els adolescents amb els mòbils, el pare amb el diari i la mare mirant en plan, ara con quien hablo. Vull dir que en realitat fa temps d'això, però sembla que el tema va a pitjor, no? Perquè ara som tots els que estem implicats d'aquesta manera. Sí que és veritat que jo crec que n'hi ha un punt que no sé si compartireu amb mi o no, però de comoditat en els pares. Vull dir, arriba un moment que estem molt cansats, que si sortim a dinar, no? Agafant l'exemple que esteu fent, volem tenir una conversa tranquil·la i llavors d'alguna manera no n'hi ha un punt de, bueno, mira, si estan amb el mòbil podem tenir una conversa tranquil·la. Llavors aquí ens pillem les mans nosaltres mateixos, perquè per una comoditat estem pagant un preu molt alt, que clar, és el tallar aquesta comunicació amb la família tan important, no?
I no podem perdre vista, no sé què penseu, una altra cosa, no? Que sortim de la pandèmia i que això ha significat que durant molts mesos nens i nenes molt joves estaven confinats a casa i que hi havia molt de temps lliure. I que en molts casos hi ha hagut un... És humà, eh? Perquè, clar, Indra, si barreges teletreball, els nens a casa, moltes hores, no hi ha carrer, doncs moltes vegades, doncs, probablement hi ha hagut gent que li ha donat el telèfon o la tablet o el que sigui perquè estiguis entretinguda. No?
I tot i així les classes han sigut online. Els que realment tenien 10, 12, 13, 14, 15 anys estaven pel dematí connectats amb una pantalla fent unes classes.
Clar, és que és difícil, no? És difícil saber la mesura exactament, no? Perquè del que estem parlant aquí, Noemí, és de la necessitat de saber establir la mesura, no?
Sí. A mi per això el que m'està arribant últimament, perquè últimament sí que estic veient molta gent jove que venen una mica com després de la pandèmia, no? La necessitat de fer alguna mena de treball psicològic, i llavors em trobo nanos que estan a la universitat i que estan a la universitat presencial i que estan absorbint com mai tot el que, no? Els professors, perquè bueno, també faig classes a la universitat i diuen, adono, això, estan més atents que mai, més motivats que mai, i jo crec que s'afecta de la pandèmia, no? D'aquesta necessitat de presencialitat. Això per una banda en trobo, i també gent que verbalitza una mica el fet de que han estat tan enganxats a les xarxes socials durant tot aquest temps que s'han desconnectat d'ells mateixos. Vull dir, tenen molt poc espai per reflexionar sobre què volen fer en el futur o què pensen dels problemes, perquè justament, no? Un dels efectes de les xarxes socials és aquesta manca de connexió amb un mateix. No estàs tan abocat cap a fora que no tens un espai, no? per estar amb tu, per poder reflexionar, per poder parlar amb el germà, el pare, la mare. Vull dir que realment és un tema que jo crec que el primer pas seria prendre consciència, no? De bueno, doncs durant la pandèmia potser tenia el seu benefici, no? Entre cometes, o va ser un recurs molt agraït, no? En molts moments, però ara estem sortint, no, d'aquest procés, i per tant sí que caldria, no, una mica reemprendre una rutina sense tanta pantalla.
Què dius, Antoni?
Sí, em sembla molt adient la reflexió que fa la Noemí. Clar, tota cara té creu, però tota creu també té cara. I és cert que ara s'ha revaloritzat la importància del contacte personal. Posaré un exemple. Jo també, com professor de postgrau a la universitat, com soc analfabet tecnològic, els 2 anys de la pandèmia jo vaig dir que no feia classe, perquè primer hauria d'aprendre jo com funcionen les noves tecnologies. I aquest any torno a donar classe. Per tant, sí, evidentment, en aquests moments els alumnes han revaloritzat aquest contacte personal que és imprescindible per transmetre de manera eficientment emocional als continguts.
A veure, una classe presencial, evidentment, no té res a veure amb una classe que no sigui presencial.
Està
Això
clar.
Està clar. I el poder, com i de quina manera, empatitzar amb un alumne, tots que són professors, doncs, evidentment, pots empatitzar si estàs davant d'ell i si estàs al darrere d'una pantalla, és molt difícil que puguis empatitzar i és molt difícil fer segons què. Fins aquí tots estem d'acord. Però sí que és cert que tot això ha arribat a un punt que realment provoca moltes males situacions a nivell familiar i a nivell personal. I a mi el que em preocupa realment és que, parlant amb adolescents, i no tant adolescents, perquè el meu món ja es mou més en el post-adolescent, vale? Què passa? Que et trobes en situacions de que, si no és a través de la xarxa social o si no és a través del contacte del WhatsApp, no saben com dir les coses. No saben com enfrontar una conversa amb companys o amb algú que possiblement els hi agradi. I establir o buscar la fórmula d'estar amb algú, una persona que els hi agradi i entablar una relació. No en saben.
Hem perdut habilitats socials.
I això sí que això és el que em preocupa.
Deixeu que introdueixi encara una quarta persona a la conversa, perquè ja que estem parlant de nois i noies molt joves, i vosaltres no esteu posant exemples universitaris, anem a la secundària. Pere López és professor de secundària. Pere, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què penses sobre això que estàvem dient?
Sí, ara ho sentia. Home, sí que entenc, bueno, he entrat fa 3 o 4 minuts, entenc que esteu parlant de tot el show que es va muntar amb els Zooms en els moments...
No, estem parlant en general de l'ús de la tecnologia per part dels nois i noies, si és excessiu, i fins a quin punt això està condicionant, ara mateix situava l'acció el Xavi Chalé, el comportament, la manera de fer-se, no? La manera d'expressar-se d'aquests nois i noies.
I d'interactuar. No?
I d'interactuar entre ells, efectivament.
La manera de relacionar-se entre ells. Sí. A veure, això, sí, evidentment ha canviat la manera de relacionar-se entre ells, igual que ha canviat la manera de relacionar-se entre adults. Fa 20 anys, per dir alguna cosa, no devia existir el Tinder, no, diguéssim. I això fan servir els adults. I que jo sàpiga, els joves no ho fan servir. És a dir, almenys els que jo tinc estan encantats de ser a la discoteca o ser al...
Sí.
Centro comercial, vull dir, això passa, és a dir...
Però tu penses que quan algú queda per Tinder, que no sé si com va, però és igual, però si algú queda per Tinder, després quan arriba i coneix a la persona, llavors no deixa el mòbil per començar a parlar?
Sí. És la prova del nou.
Un moment. Li he preguntat al Pere. Digues.
Sí, evidentment, o sigui, lo que s'està fent és una reorganització, és a dir, apareix, no sé, quan va aparèixer la televisió, es va fer una reorganització del temps lliure. Etcètera, etcètera, la ràdio, no? Ara han aparegut l'últim medi de comunicació i s'està fent una reorganització, és a dir, no estem en un món on els adolescents no es toquin, en absolut. És a dir, a veure, tots hem vist durant la pandèmia els adolescents en grups teòricament bombolles al carrer uns a sobre els altres, passant-se les pipes, els cigarros i els fluids corporals, no? És a dir, no estem en un món que s'hagi tornat una espècie d'artificial virtual. Però sí que hi ha una part de dedicació del temps important, doncs, entre ells, a relació... A que si m'abres per el WhatsApp o no m'abres per el WhatsApp. I que hi ha tots aquests grups de WhatsApp que es poden convertir en l'eina més útil del món i en l'eina més tòxica del món.
Caldria, Pere, des del teu punt de vista, controlar una mica més l'accés que els joves tenen a les pantalles, on tens que ho estem fent bé, això?
Bueno, depèn de qui. Clar, jo, almenys, en totes les famílies i persones i properes que conec, hi ha molts graus de control parenting, no? De parenting control. I això s'ha de fer. És a dir, hi ha d'haver un control parental que ha d'anar fluixant a mesura que els nois creixen i que, al final, doncs, està una mica guiat pel sentit comú. Llavors hi ha famílies jo he vist famílies que una mica que se senten incapaces, A vegades, és a dir, però igual que... Clar, és a dir, si no controles això, no controles la resta d'aspectes, no? I després hi ha famílies absolutament, vull dir, que van a l'altre extrem, no? Que pantalla és zero, no? I jo crec que una bona part de les famílies, doncs, estan en aquest debat, que a vegades es fa una mica desesperant, però, que estan en aquests punts mitjos, doncs, de donar uns espais determinats, sobretot fins a, evidentment, tot el que és primària, i després durant l'ESO, doncs ja una mica més lliure, però evidentment.
Molt bé.
Per exemple, no? Abans d'anar a dormir, és a dir, entre el sopar i anar a dormir, no permetre pantalles, per exemple, és una cosa bastant sana que moltes famílies fan, sobretot si l'adolescent no es pot administrar ell sol, que a vegades passa que són madurs i tampoc dona més problema.
Clar. En qualsevol cas, l'aportació del Pere López ha estat molt interessant. Primer, sí, perquè el que diu és molt interessant, i segon, perquè ens ha portat el so del carrer i sentíem els nens que algun d'ells t'havien amb pantalles, doncs, corrent al seu voltant, no? Pere, una abraçada, moltes gràcies, com sempre, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
El Pere ha tret un tema important, que és l'autoritat dels pares. Antigament, els pares tenien una autoritat, la de la disciplina, i una altra autoritat molt important, la del coneixement. Els nens preguntàvem al papa i a la mam, i això per què és així? I els pares intentaven contestar tot encara.
L'autoritat de la mirada. Quan el meu pare mirava, més valia que no et moguessis massa. Vale.
En canvi, ara, els pares tenen l'autoritat deteriorada perquè el model educacional és molt laxa, però tenen un problema més gran, que no tenen l'autoritat del coneixement, perquè són els nanos els que dominen la nova tecnologia, i els pares no. Els nanos estan ajudant els pares a utilitzar els estris tecnològics.
El tema Google, no? Fins a quin punt això condiciona les relacions, no només entre pares i fills, o fills i pares, sinó també entre adults, no? Noemí, a partir de quin moment poden deixar un nen que, jo què sé, que estigui sol al sofà amb el telèfon?
Amb el telèfon, la pantalla, no? En general,
sí,
no?
Sí, exacte.
Sí?
Absolutament.
Clar. A veure, jo anava escoltant el Pere, i bueno, una mica, no?, per també respondre a aquesta pregunta que tu fas. Jo crec que tot això els pares ho hauríem de regular. O sigui, està molt bé adaptar-nos a la, no?, a les noves tendències, i sí que és veritat que les tecnologies, el telèfon ha vingut per quedar-se, però jo crec que hem de participar, no?, d'alguna manera, d'aquesta necessitat que tenen els nanos. Llavors, jo no diria cap edat, sinó que lo interessant podria ser poder compartir espais. Ara el que diré potser sona molt bucòlic, ideal, però és que trobo que seria necessari, no? Fins i tot adolescents, joves, nens, poder compartir amb ells, asseguts en el sofà, alguna sèrie. Vull dir, més que parlar d'una edat en concret, jo el que diria és, ja que els agrada tant, no?, enganxar-se a sèries i veure la tablet, anem a fer-ho amb ells. O sigui, d'alguna manera és fer-nos venir bé, no?, aquestes tecnologies i aquest enganxe que ells tenen per mirar de consolidar la comunicació familiar, perquè és que en aquesta etapa és bàsica.
Bueno, i que segurament, si em permets, i perquè continuïs amb el teu discurs, però és que has dit una cosa que em sembla molt interessant. És que, clar, sí, probablement fins i tot l'enfocament que estic fent jo personalment és antic, en el sentit en el que ja no és si poden o no tenir accés a la pantalla, sinó per què volen la pantalla. És a dir, no és el mateix, efectivament, seure al sofà a veure una sèrie, com deies tu, que deixar aquest adolescent amb xarxes socials o utilitzant el WhatsApp. Clar. És que és completament diferent, no?
Clar, a veure, jo crec que sí que n'hi ha unes edats per cada cosa, no? O sigui, un nano de 10 o 11 anys, les xarxes socials no li interessen per res, no? En tot cas, bueno, no, jo considero que seria, doncs, per avisar quan surts de casa, si necessites el mòbil perquè t'has de desplaçar, vull dir, per aquest tipus de funcions. Un adolescent sí que estarà a les xarxes socials, però, clar, pretendre nosaltres com a pares controlar tot això ja ho hem parlat, no? Ja ha sortit altres vegades, no?, aquest argument de el que genera és que ho facin d'amagat. Per això deia, no?, que més que controlar el que fan és sumar-nos una mica al carro per poder controlar nosaltres, però des de in situ, des de l'acció.
El greu problema és que,
no?,
la pantalla comença cada cop més d'hora, i a partir d'aquí el greu problema també és que els pares a vegades també acostumen els nens a la pantalla per comoditat. Llavors, doncs, clar, aquí arriben molts factors.
I
perquè jo moltes vegades, per exemple, això que dèiem abans, de passejar o tal, veus passejar una persona, és igual, ja no dic ni home ni dona, sinó una persona amb el cotxet del nen, o a lo millor que el nen ja té 2 o 3 anys, i allà està amb la pantalleta,
sí,
del pare, veient els dibuixos animats.
Sí, sí.
O sigui que, a veure, que realment hi han mil coses que hauríem de tractar, i s'acostumen tal. Després, també hi ha una altra qüestió, és a dir, si el nen de 10, 11 o 12 anys no té el mòbil, potser l'estàs traient socialment de l'àmbit en el qual es mou la resta dels companys. Per tant, sí, depèn de com, si no interactua amb aquest Instagram o no interactua amb aquest WhatsApp, potser a lo millor el deixes desplaçat d'un grup o el deixes desplaçat de no sé què.
Molt bé. I arribats
és molt complicat
punt,
tota
perdona,
la història.
Xavi, perdona, i arribats a aquest punt, Noemí o Antoni, és igual, ara el pare o la mare que ens està escoltant diu, i ara,
aleshores què he de fer?
Exacte.
Mira, el temps sí. natural...
Doncs primer... Ah, bueno, digues.
No, no, una cosa... A quina edat pertoca incorporar determinades tecnologies?
Però, Antoni, ja no ho decideixes tu.
El tema
ja no ho decideixes tu, no ho decideixo jo com a pare.
Claro.
Aquest és el problema.
El grup
aquest
social... De fet, molts pares s'estan posant d'acord. A quina hora deixem arribar els nanos? A quina edat els deixarem que tinguin mòbil d'acord amb el seu grup de referència?
I quin tipus de mòbil?
Exacte.
I quin tipus de mòbil?
Aquesta és l'altra.
Digues, Noemí, sisplau.
Sí, no, el que deies, no? De pares o mares que ens estiguin escoltant quines coses.
Exacte.
Jo crec que n'hi ha normes que sí que s'haurien d'acordar com a família. Una seria per... al moment d'arribada a casa, doncs que tots puguin deixar el mòbil en alguna banda, per exemple, vale? I que quan es posin a sopar a taula sigui sense el mòbil al davant.
Clar, sí, sí.
No, això seria una opció, no?
Sí, sí.
Em sembla que era el Pere abans que deia el mòbil, per exemple, a l'habitació per anar a dormir, prohibit. Uh-huh. Perquè molts adolescents el que els hi passa és que s'emporten el mòbil, s'enganxen al mòbil i potser és la una o les dues de la matinada i continuen enganxats i l'endemà, òbviament, no rendeixen a l'escola.
Però com que
se
les saben
totes... Jo crec
que
sí que hi ha una sèrie de normes que s'han d'imposar, no? I tenim dret nosaltres com a pares.
Com se les saben totes, Noemí, al final a vegades és, val, i com em desperto? Perquè, clar, jo em desperto tu, ja amb l'alarma del mòbil.
Ja et vindria a despertar, jo.
Sí, però igual a lo millor tu ja has sortit a treballar. I el nen s'ha de despertar.
Ja el trucaré al telèfon fixe. Haurem de recomanar el telèfon fixe de casa.
Pues hi ha molta gent que ni el té encara, ja.
No, per això ho dic. En tot cas, una altra cosa seria aprendre a com dir-li que no. Perquè, efectivament, tenim aquesta pressió. No sé com ho veieu, no? Però això que deia l'Antoni ara fa un moment, de pares que es posen d'acord per saber a quina hora pot tornar el nen o la nena, si li comprem o no un telèfon. Després és molt difícil, perquè...
És molt complicat.
Mira, aprendre a dir no és tan important que llibres d'autoajuda... Hi han tres que parlen d'aquesta
qüestió.
Diu, un d'ells diu, precisament, aprendre a dir no.
Sí, sí, el saber dir no.
Ens costa dir no. Molt senzill. Perquè volem l'aprovació, no volem frustrar els fills, els volem tenir contents, i estem associant estimar els fills amb donar-los tot el que ells volen. Però educar és harmonitzar el plaer suficient amb el deure necessari i posar límits al principi de plaer, perquè després es trobaran amb una realitat on tot no serà com ells volien, perquè quan nens ho tenien de tot... i quan adults es trobaran amb una realitat que es trobaran no, no i no.
Noemí, com ho acabem, això?
Jo estic totalment d'acord, amb aquesta darrera frase. Jo com ho acabaria? Doncs tornar una mica al que fèiem abans, no? Per exemple, mínim un cop a la setmana fer una activitat en família sense pantalles, però com a norma, no? Ni que sigui això, un dinar familiar sense mòbils, veure una pel·lícula amb crispetes, com podíem fer abans, sense mòbils. Una mica per ensenyar, no?, a aquests adolescents, a aquests joves i a aquests nanos, que la comunicació sense pantalla també és possible, i això ha de començar la família, no? Clar. Aquest model, aquest exemple.
I no tan sols és que sigui més possible, sinó que, a més, atrau a vegades el fet de compartir coses amb família que s'estan perdent.
Noemí Guillamont, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Bye.
Gràcies, com sempre. Moltes gràcies. Anava a dir com ho acabem, això, Xavi?
Doncs senzillament intentant fer la reflexió i agafar molt de coratge a l'hora de que hem d'educar. Som pares, no som ni col·legues, ni amics, ni res de tot això. Som pares, tota la vida serem pares, i el pare també implica moltes vegades també, doncs, enfrontar-se amb situacions que ens hem d'enfrontar i que realment, si ens enfrontem bé, és el bé que ells poden aconseguir.
Xavi Chalé, Antoni Bolinches, seguim aviat.
Sí, senyor.
Moltes gràcies. Gràcies, Xavi. Fins
la setmana que ve.
Senyores i senyors, gràcies. Fins aquí arribem avui. Estem a uns segons d'ahir 58. Les salutacions de la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Anem a veure què ens expliquen ara el punt i seguit amb la Diana Silva, perquè tal com està la sua, realment avui és més interessant que mai. Està ben enganxat a l'actualitat. Tot el que passa, com sempre, a Ràdio Estel. Demà a les 3. El tot anirà bé. Fins aleshores. Gràcies.
Ràdio Estel.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80,
Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.